Bon dia. L'Ajuntament de Santa Pau diu que ja tenen al voltant d'uns 100.000 euros emparaulats per comprar el castell medieval.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'objectiu era aconseguir 100.000 euros emparaulats, no?, abans d'aquest 20 de febrer, i anem a bon ritme. I els ens públics des del primer moment donen suport al projecte. El problema ens l'hem trobat amb la compra, no?, de l'immoble, però una volta sigui de l'Ajuntament tenim els compromisos en primera línia, no?, per poder arreglar la coberta de la Diputació i la Generalitat, no? I després, sabent que podem optar al ser un vecino, un bé cultural d'interès nacional, tenim totes les puntuacions per optar a totes les subvencions.
Són declaracions de l'alcaldessa Cris Capon, declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, on també assegura que la Generalitat i la Diputació de Girona ja s'han compromès a pagar el teulat, que costaria al voltant d'uns 600.000 euros. El dia 20 de febrer es posarà en marxa la campanya de micromecenatge per comprar el castell. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest primer dia del mes de febrer. Avui és dijous 1 de febrer de 2024.
El dia en 4 minuts.
L'antiga nau de Sants Olot d'Imossa serà el nou espai jove. Provisionalment, l'hospici acollirà a partir de l'1 d'abril aquest servei, fins que acabin les obres d'adequació. És un dels punts destacats del nou model d'activitats per a joves de l'àrea de cultura i educació presentat aquest dimecres. El centre cívic L'Escorxador de Sant Joan les Fonts ha de ser una realitat aquest any. Així ho assegura l'alcaldessa Maria Vidal, qui també explica que aquest any dedicaran esforços a arranjar camins i impulsar la reforma de Can Vinyoles. Entra en funcionament un nou aparcament per a 200 cotxes a les Planes d'Hostoles. L'equipament està situat al costat de l'escola del poble i permetrà treure trànsit al nucli urbà. El primer bosc de la Garrotxa que intervé a Olot Mig es troba a la Vall de Bianya. L'acció s'inscriu a la lluita contra el canvi climàtic i l'aprofitament de l'aigua, que fa la companyia en una aposta per la responsabilitat ambiental. Construir un obrador i aconseguir un fort per un molí fariner. Aquest és l'objectiu d'un grup de persones que viuen o fan ús dels espais del Mas Torres d'Argelaguer. Fa uns mesos us parlàvem que a la Garrotxa s'havia posat en marxa aquest mas cooperatiu i ara es vol fer un pas més i crear un espai que els permeti elaborar els aliments que ells mateixos produeixen. En esports, grans notícies que us portem aquest dijous, perquè el Club Tenis Taula Olot tomba el Burgos amb un Diogo Pinho majestuós. El portuguès va derrotar Versosa en l'últim joc i l'Olot es va imposar per 4-1 davant el líder de la categoria aquest dimecres al vespre. I també farem prèvia de l'hoquei Olot Dominicos, perquè l'hoquei Olot vol continuar somrient. Els olotins reben el Dominicos en el primer partit de la segona volta a casa. Després de sumar una victòria, gairebé dos mesos després, els de Miqui Ràfols es fixen en repetir els grans números d'aquest tram de temporada durant el curs anterior.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Una nova protesta dels agricultors francesos bloqueja la frontera i obliga a tallar 20 quilòmetres l'autopista AP7. La concentració al Petge del Voló s'ha estès també al Coll d'Ares, on hi ha tractors entrevessats a la C38. Les indemnitzacions a l'Assegurança Agrària a Catalunya pugen fins als 110 milions d'euros durant el 2023. La superfície ha estat de prop de 178.000 hectàrees i la sequera destaca com a principal sinistre. Clam de les taxistes perquè puguin posar càmeres. Les taxistes narren que es troben des de clients que es masturben a clients que els toquen els pits o les tracten de prostitutes. Detenen 46 persones i comisen 850 quilos de droga en un operatiu contra el tràfic a aeroports com Barajas i el Prat. L'actuació s'emmarca en una intervenció a nivell mundial amb policies i cossos duaners de 36 països diferents. A la pàgina internacional, milers de tractors bloquegen el barri europeu a Brussel·les per denunciar el malestar dels agricultors. Els manifestants cremen pneumàtics i enderroquen una estàtua en una protesta que coincideix amb la cimera de líders. Orbán cedeix i els 27 desbloquegen el paquet de 50.000 milions d'euros per a Ucraïna. Macron, Scholz i Meloni s'han reunit prèviament amb el primer ministre hongarès per desencallar la qüestió.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps pràcticament serà calcat al d'ahir. Va fer fred de matinada, però de dia ambient suau, alguns indrets molt suau. A Vic, la mínima 2, la màxima 15. A Olot, ahir, la mínima 0, la màxima 17, prou alta. 18 graus a la Vall d'en Bas i la més alta de Catalunya, a Das, a la Cerdanya, amb 19 graus de màxima. Per tant, a molts indrets es van superar els 15 graus, després d'una matinada freda, amb molta humitat, amb boira, també cap a la selva, i més o menys això serà el que passarà avui, amb aquest anticicló que referma la pressió atmosfèrica 1.033-1.034 hectopascals. És un anticicló fort, i la temperatura, doncs, freda matinada amb glaçades a l'interior, i a la Costa Brava també valors propers a 1, 2 o 3 graus de mínima. Una mica sota zero prelitoral i clarament sota zero a Osona, la Garrotxa, Ripollès i la Cerdanya. De dia tornem a passar d'aquests 15 graus, o ens podríem aproximar als 17 o 18, en principi potser no tan altes, però vaja, no farà gaire nuvolositat, un dia de sol, i al matí emboirat amb molts indrets a l'interior i alguna boira també al prelitoral. Bé, tampoc canvia el temps divendres, sol, boires, la temperatura més o menys estable, grau amunt, grau avall, i el cap de setmana seguiria el sol, boires al matí, però la temperatura més alta, especialment diumenge, tornaríem a fregar els 18 o 20 graus en els punts més càlids de les comarques gironines.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest primer dia del mes de febrer. Avui és dijous 1 de febrer de 2024 i a l'informatiu de Ràdio Olot comencem parlant de l'Ajuntament de Santa Pau, que diu que ja tenen al voltant d'uns 100.000 euros emparaulats per comprar el castell medieval del poble. L'alcaldessa Cris Capó també assegura a Ràdio Olot i Olot Televisió que la Generalitat i la Diputació de Girona ja s'han compromès a pagar el taulat, que costaria al voltant d'uns 600.000 euros. El dia 20 de febrer es posarà en marxa la campanya de micromecenatge per comprar-lo. Ens dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
El 20 de febrer es posarà en marxa la campanya de micromecenatge per comprar el castell de Santa Pau. Des de l'Ajuntament ja s'ha confirmat un acord de compra a la propietària, la marquesa d'Argençola, per un import de 400.000 euros. A través de la plataforma Goteo es proposen aconseguir 500.000 euros en 4 mesos i, segons l'alcaldessa del municipi, Cris Capó, ja tenen el compromís de molta gent i empresaris de la comarca que portaran diners i també al voltant d'uns 600.000 euros de la Generalitat i la Diputació per arreglar la coberta.
L'objectiu era aconseguir 100.000 euros emparaulats, no?, abans d'aquest 20 de febrer, i anem a bon ritme. I els ens públics des del primer moment donen suport al projecte. El problema és l'hem trobat amb la compra, no?, de l'immoble, però una volta sigui de l'Ajuntament tenim els compromisos en primera línia, no?, per poder arreglar la coberta de la Diputació i la Generalitat, no? I després, sabem que podem optar al ser un vecino, un bé cultural d'interès nacional, tenim totes les puntuacions per optar a totes les subvencions.
El castell de Santa Pau porta més de 5 dècades sense activitat. Les monges que vivien al poble amb l'escola que portaven al mateix castell van ser les últimes persones que van donar vida a aquest espai. Ara, des del poble, veuen una gran oportunitat de revitalitzar el castell. I és que l'Ester, actual presidenta dels Amics de Santa Pau i alcaldessa del poble fa més d'una dècada, encara recorda quan de petita anava a l'escola amb les monges al castell. Quan ella va ser alcaldessa va aconseguir la cessió d'ús de l'edifici per 50 anys. En aquell moment la idea era poder comprar el castell i que tingués un ús hoteler, però aquestes aspiracions es van esvair quan els van dir el que costava comprar el castell, més d'un milió i mig d'euros o el que és el mateix, més de tot el pressupost que tenia per any Santa Pau en aquells moments.
Hem de dir que ara és un moment excepcional per Santa Pau, és un moment clau que L'hem estat esperant durant molt de temps. Mai havíem tingut les expectatives que teníem ara de que realment el castell pogués ser del municipi. Ara sembla que veiem una llum de que ho pugui ser. I per tant, aquesta col·laboració que s'ha de fer, doncs, nosaltres com a amics de Santa Pau, juntament amb l'Ajuntament, és intentar de promoure aquesta campanya perquè realment l'Ajuntament pugui municipalitzar el castell. Perquè aquest serà el primer punt amb què després es podran anar a demanar doncs, subvencions per fer totes les fases de rehabilitació que calen.
Aquesta vegada des de l'Ajuntament tenen clar que el castell ha de ser un espai pel poble amb una part de museu memorial a les víctimes de la deportació, així com un espai de desenvolupament local.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem dels joves, perquè l'antiga nau de Sants Olot d'Imossa serà el nou espai jove de la ciutat. Provisionalment, l'hospici acollirà a partir de l'1 d'abril aquest servei, fins que no acabin les obres d'adequació. És un dels punts destacats del nou model d'activitats per a joves de l'àrea de cultura i educació. A banda, es descentralitzaran diverses activitats a diferents barris de la ciutat. Es crearà un consell de joves i s'utilitzarà també una nova imatge. Natàlia Moreno.
Segons dades del 2023 de l'àrea de cultura i educació de l'Ajuntament d'Olot, a Olot hi ha 8.638 joves d'entre 16 i 29 anys. Representen el 21% del total de la població de la ciutat, el que significa una cinquena part. Des de fa uns mesos que Olot s'ha proposat canviar el model d'activitats adreçades als joves. L'espai ideal té els dies comptats i a partir de l'1 d'abril l'hospici serà la seu de referència pels joves fins que no s'adequi al nou espai adquirit per l'Ajuntament, l'antiga fàbrica de Sants d'Olot d'Imosa. Un espai situat al costat del pont de Santa Madalena, a prop de la seu de la brigada municipal. Un ampli edifici on, segons el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, s'hi podran encabir diferents serveis.
Ja s'ha formalitzat aquest intercanvi amb l'Incasol, per tant, ja forma part i ja és propietat de l'Ajuntament, aquesta fàbrica, i farem un projecte per arreglar-la. La fàbrica és molt gran i un dels serveis que volem posar quan estigui acabada serà aquest punt jove per tenir una mica més d'espai.
A banda d'aquest espai per joves, al darrere de l'església de Santa Madalena també es faran activitats enfocades en l'àmbit de la salut, la gastronomia, la música i altres punts d'interès pels joves d'avui dia. Una proposta que descentralitzarà les diferents activitats pels diferents barris de la ciutat. Ho ha explicat la tècnica d'educació Gemma Teixidor.
Comencem a atraure aquests joves que potser fins ara no venien a participar de les activitats o dels serveis que nosaltres oferíem. Val? Però sempre amb aquesta idea d'això, d'escampar, de que sigui un espai extès per la ciutat, que els joves puguin estar al seu barri o canviar de barri si el que els interessa és l'activitat.
La nova seu i les activitats són dos dels pilars del nou model, com també ho serà el nou Consell de Joves, un òrgan consultor i representatiu del col·lectiu. Diferents propostes per joves que, segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, són un repte.
Arribar a organitzar activitats interessants pels joves és un repte, és molt difícil, no ens és fàcil de convèncer-los, no ens és fàcil d'il·lusionar-los, de fer que una determinada activitat doncs, els hi pugui interessar i que per tant hi vinguin. A més és molt important que hi vinguin amb les seves amigues, amb els seus amics.
Encara no es coneix quan es posarà en funcionament el nou espai per joves al costat del pont de Santa Madalena. Mentrestant, l'hospici agafarà el seu testimoni abans no acabi les obres a partir de l'1 d'abril, moment en què l'espai ideal deixarà de ser el centre de referència pels joves d'Olot.
D'Olot marxem cap a Sant Joan les Fonts perquè el centre cívic L'Escorxador del municipi ha de ser una realitat aquest any. Així ho assegura l'alcaldessa Maria Vidal, qui també explica que aquest any dedicaran esforços a arranjar camins i impulsar la reforma de Can Vinyoles, entre altres projectes que té l'Ajuntament per aquest 2024. Pere Obac.
Sant Joan les Fonts té un pressupost aprovat de 5.243.101 euros. Aquests pressupostos estan marcats per la voluntat de l'Ajuntament en millorar equipaments municipals i arranjar els carrers del municipi i els camins que l'envolten. Per exemple, una de les partides més destacades anirà destinada a l'arranjament de camins públics per valor d'uns 90.000 euros. Una partida que, segons l'alcaldessa Maria Vidal, ha incrementat el cost en 15.000 euros respecte de l'exercici anterior. El pressupost de Sant Joan les Fonts també inclou una partida per impulsar el projecte Paperell Social previst a la Casa de Can Vinyoles, amb una partida d'una mica més de 140.000 euros. Vidal destaca que aquest equipament no suposarà un gran esforç per a les finances municipals, ja que la Diputació de Girona i la Fundació Integra en subvencionaran 120.000 més. Pel que fa al centre cívic, l'escorxador, Vidal assegura que, tot i anar amb retard, aquest any ha de ser una realitat i explica que l'espai necessita una inversió de 390.000 euros.
Ha de ser un espai de trobada de municipi. Aquí nosaltres hi tenim moltes esperances posades, perquè sabem que és una necessitat, els punts de trobada, i sobretot després de la pandèmia encara més, i poder dur a terme activitats doncs, en un espai on hi hagi totes les generacions, amb diferents àmbits i maneres de treballar, ens fa molta il·lusió de poder-lo dur a terme.
Vidal explica que també treballen en la millora de carrers i reductors, que tenen un cost de 24.000 euros per l'Ajuntament, i parla d'una altra obra molt demandada pels veïns. També per 24.000 euros s'enderrocarà la cabanya del Mas Cabrafiga.
És un tema de seguretat. Aquí sí, està tocant a la carretera que va cap a Bianya, i és un punt que cal resoldre, i per tant, a nivell urbanístic, l'enderroca és la millor opció, tot i que el mas segueix dret, això sí, que llavors allà hi ha intenció de fer un procés participatiu.
Pel que fa als equipaments esportius, Vidal explica que ja s'han començat les obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 del Club Poliesportiu Sant Joanenc, que ascendeix a 150.000 euros. A més, aquest any també s'aplicaran 90.000 euros en els equipaments esportius de Sant Joan i la Canya per millorar les instal·lacions.
I a les Planes d'Hostoles entra en funcionament un nou aparcament per a 200 cotxes al municipi. L'equipament està situat al costat de l'escola del poble i permetrà treure trànsit al nucli urbà i millorar el servei per als pares i mares dels alumnes. Crònica, Daniel Puigbert.
Des de feia temps que l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles lluitava per aconseguir la compra o el lloguer d'uns terrenys al costat del centre escolar del poble. Ara i durant els pròxims 4 anys, els veïns i veïnes del poble i els visitants que vulguin podran estacionar en aquest nou aparcament que té capacitat per a 200 cotxes. Aquestes noves places d'estacionament permetran reduir el trànsit del nucli urbà i afavorien la reordenació de la circulació que vol tirar endavant el municipi a partir de l'1 de març. A més, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, explica que estarà obert tots els dies de l'any.
A l'estiu també es podrà fer servir, i això també ens ajudarà a tenir aquest espai, més el que hi ha just darrere el camp de futbol, que també són accions que hem de senyalitzar millor per reforçar els aparcaments, anirà lligat amb tota l'acció que volem fer, de que és la redistribució, la reordenació de la circulació en els carrers del poble, que volem fer-ho ara març-abril, començar ja a posar els carrers d'un sol sentit de circulació.
Aquest nou aparcament al costat de l'escola del poble no és propietat de l'Ajuntament i, com a tal, el consistori haurà d'abonar 1.500 euros anuals per a poder-lo llogar. A més, s'aniran fent modificacions per millorar-lo de cara al futur.
Per exemple, a les properes actuacions, ara hem fet una petita intervenció que ha fet tapar alguns forats que hi havien, i mirarem al llarg d'aquest proper any si podem fer-hi una actuació una mica més maca d'esplanar-lo ben bé perquè sigui molt més fàcil l'accés i la circulació per aquesta esplanada.
L'aparcament serà totalment gratuït i permetrà també oferir més facilitat a totes les famílies que deixin o vagin a passar a buscar els nens i nenes de l'escola.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El primer bosc de la Garrotxa que intervé a Olot Mig es troba a la Vall de Bianya. L'acció s'inscriu en la lluita contra el canvi climàtic i l'aprofitament de l'aigua que fa la companyia en una aposta per la responsabilitat ambiental. En aquest context, l'empresa també aplica el sistema que es coneix com aigua blava per garantir l'aprofitament del recurs. Joel Tallant.
Olot Mig intervé cada any en un bosc de la Garrotxa per contribuir als reptes globals de la crisi ambiental en una acció pionera del sector dels escorxadors carnis a l'estat espanyol. La gerent d'Olot Mig és Pilar Puig.
Olot Mig sempre s'ha preocupat per qüestions derivades de l'emergència climàtica, i és per això que, junt amb el Consorci Forestal de Catalunya i la Fundació Agrària Boscos, varen decidir fer una actuació sobre els boscos, i hem començat per els boscos de Bianya.
Durant els últims mesos s'ha treballat en la recerca i la delimitació dels primers boscos per intervenir. Per això s'està duent a terme un projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic. En dona més detalls el responsable de l'àrea tècnica del Consorci Forestal de Catalunya, Josep Maria Tosell.
Els PROMAC el que es tracta és de potenciar i fer treballs forestals per incrementar el que és la fixació de carboni dels boscos, l'increment de la capacitat d'acollida de biodiversitat, l'increment de generació d'aigua blava i la resiliència d'aquests boscos tant del canvi climàtic i d'altres perturbacions com puguin ser els incendis forestals.
La primera inversió que va fer Olot Mig va ser construir una depuradora a la Canya, conscient de l'impacte de la seva activitat. La companyia s'ha imposat un ferm compromís per aprofitar l'aigua gràcies a la neteja de la biomassa, un sistema que es coneix com a aigua blava. Una elevada coberta vegetal als boscos suposa una menor arribada d'aigua als rius, als embassaments i també als aqüífers. Les intervencions forestals d'Olot Mig estan orientades a la recuperació precisament de l'aigua blava. En dona més detalls el geòleg Joan Solà.
Aigua blava és un concepte que està agafant realment molta força. Des d'aquest punt de vista, l'Agència Catalana de l'Aigua, en el seu propi pla de gestió, contempla mesures i ajuts per poder fer actuacions en els boscos per minimitzar el que és la biomassa i per tal d'afavorir que l'aigua que tenim de precipitació en major mesura pugui acabar corrent superficialment, arribant a les rieres i rius, i des d'aquí acabar recarregant els aqüífers. I en aquest cas, Olot Mig està fent treball d'aquest tipus, que segurament serà una de les línies de treball que en el futur aquesta i altres empreses hauran de començar per tal de poder ajudar o contribuir a una minimització dels efectes del canvi climàtic.
Però en què consisteix l'actuació d'Olot Mig a la Vall de Bianya? Josep Maria Tossell.
Aquí les treballs que farem a la Vall de Bianya, englobades en aquest PROMAC, són unes 19 hectàrees repartides en tres rodals de dues finques diferents. Són boscos de roure, d'alzina i de faig, i els treballs bàsicament consistiran en millorar aquestes masses forestals. Una millora que es basarà en una tallada de selecció i unes aclarides per treure aquests arbres que estan ofegats, aquests arbres que fan massa competència entre ells mateixos, i per tant al final tindrem una massa molt més potent, molt més vigorosa i per tant molt més preparada per poder afrontar els riscos i les problemàtiques del futur.
La conservació i la millora de l'espai forestal, que ocupa el 60% de la superfície de Catalunya, és clau per al país. Els boscos catalans estan immersos en un procés d'expansió i de transformació provocat pels profunds canvis socioeconòmics que ha experimentat el món rural i per l'impacte del canvi climàtic. La gestió forestal sostenible és l'eina que garanteix que l'activitat forestal aporti beneficis ambientals, socials i econòmics i millori les funcions actuals i futures dels boscos.
I abans dels esports podem descobrir què pot arribar a significar construir un obrador i aconseguir un fort per un molí fariner. Precisament és l'objectiu d'un grup de persones que viuen o fan ús dels espais del Mas Torrós d'Argelaguer. Fa uns mesos us parlàvem que a la Garrotxa s'havia posat en marxa aquest mas cooperatiu i ara es vol fer un pas més i crear un espai que els permeti elaborar els aliments que ells mateixos produeixen i a la vegada poder-los vendre a altres persones de la comarca. Per fer-ho possible han engegat una campanya de micromecenatge. Gerard Puigdemont.
Des de fa un temps prop d'una quinzena de persones viuen a un mas cooperatiu Argelaguer. Ara els habitants del Mas Torrós i membres de la cooperativa Eines Comunes s'han unit per iniciar un projecte que els permeti elaborar aliments de quilòmetre zero. Recentment han adquirit un molí fariner i ara el seu objectiu és aconseguir un forn i construir un obrador on poder fer pa, pasta, sucs fruiters o conserves. En parla Pau Comte Forner, impulsor de la iniciativa.
Doncs aquest molí l'hem comprat arran de l'últim moliner que hi havia aquí a prop a Tortellà, que es va jubilar. Llavors la intenció era no deixar perdre l'ofici de la molineria a la comarca. És un molí de pedra que funciona amb electricitat, vull dir, no és com els molins antics, però sí que l'essència, que és moldre amb pedra de granit, està aquí. Llavors és un molí que humiteja el gra, i llavors al fer la farina queda una farina molt fina i molt neta.
Les persones que fan ús d'aquests espais productius no tenen per què viure al mas i, de fet, la idea és que del molí, el forn i l'obrador cooperatius se'n puguin beneficiar més persones a banda d'en Pau. És per això que des de fa uns dies han engegat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo, amb què pretenen aconseguir un mínim de 5.000 euros per obtenir el forn i anar construint l'obrador sota el nom Goteo Mas Torrós.
És interessant perquè socialment estem fent una tasca de gent que igual necessiti, tal com jo i la companya, necessitem sobreviure, no pas enriquir-se, perquè no creiem en enriquir-se amb la feina, sinó a crear una economia social i tant nosaltres com altra gent que estigui en la mateixa situació que nosaltres pugui venir aquí i desenvolupar una tasca econòmica.
Una de les premisses de les persones que han impulsat aquest projecte és el fet d'aprofitar les terres i camps propers al Mas Torrós i la fusta dels boscos del voltant per poder subsistir alimentàriament, però a la vegada com a mètode de guanyar-se la vida i que gent de la comarca pugui adquirir aquests aliments.
L'esport a Ràdio Olot.
Avui, dijous 1 de febrer del 2024, obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous precisament amb una sorpresa agradable per al Club Tenis Taula Olot, que aquest dimecres va tombar ni més ni menys que el Burgos amb un Diogo Pinho majestuós. El portuguès va derrotar Versosa en l'últim joc i l'Olot es va imposar per 4-1. La victòria dona aire als olotins, que recuperen el 7è lloc i eviten la 5ª derrota consecutiva. L'Olot juga a la pista del Sant Sebastián de los Ríos madrileny en el seu primer compromís, que serà dimecres vinent. Guillem Guardiola.
Que Diogo Pinho acabi el partit pujant sobre la taula de tenis taula del pavelló d'esports amb els braços oberts és una clara senyal que ha fet una actuació sublim. El portuguès ha jugat aquest dimecres un dels millors partits de la temporada a escala personal i s'ha erigit en el gran salvador d'un Club Tenis Taula Olot que ha acabat derrotant el Burgos per 4-1. Pinho no sap si està en el seu millor estat de forma, però subratlla la seva regularitat.
Bueno, no sé si es el mejor momento, siempre doy mi mejor. Es cierto que a veces hay juegos que me van mejor que otros, a veces son pequeños detalles que definen el partido y creo que en toda la temporada hasta ahora estoy jugando muy regular. Es cierto que a veces pierdo, pero bueno, todos los jugadores son bastante buenos, con mucha calidad.
El mateix Pinho ha sigut l'encarregat de posar l'1-0 contra Pantoja en un primer joc que ja augurava que el partit no duraria precisament poc. El francès Provós, que arribava a Olot amb només una sola derrota en tot el campionat, ha sorprès Esmudenko, que, tot i lluitar-ho molt en 5 jocs, no ha pogut evitar la seva segona desfeta de la temporada. La gran sorpresa també ha arribat de la mà d'Arnau Pons. El nacional s'ha desfet de Berthosa en 4 sets i ha posat un 2-1 vital per guanyar el partit.
Bueno, jo crec que al final tots els punts són molt importants, hem d'arribar a 4 i és igual qui guanyi el punt, perquè tots compten igual, i sí que estic molt content per haver pogut col·laborar amb el meu punt, però sabem que l'important és l'equip i és igual les victòries individuals, sinó el global.
Smudenko ha suat i molt per vèncer Pantoja, tot i que el gran moment de la nit ha arribat amb el partit entre Diogo Pinho i Berthosa. En una masterclass de tenis taula digna d'admiració, el portuguès s'ha tret de la màniga punts inversemblants. L'entrenador del Burgos, Fran Berthosa, ha atribuït gran part de la victòria a l'ambient del pavelló d'esports.
El ambiente de la sala ha sido excelente. El equipo de Olot ha recibido mucho apoyo de la gente. Es una de las salas donde más público he visto. Eso hace mucho en favor del equipo local, que ha hecho un buen tenis de mesa y en la tarde de hoy ha sido mejor que nosotros.
El Club Tenis Taula Olot suma una alegria molt important i torna a recuperar la 7ª posició de la Superdivisió per sota de l'escala, que ocupa places europees. Els olotins es desplacen a Madrid per jugar el pròxim dimecres, de nou en un horari poc habitual, contra el Sant Sebastián de los Reyes.
I de tenis taula passem a parlar d'hoquei patins, perquè l'hoquei Olot vol continuar somrient. Els olotins reben aquest dissabte el Dominicos en el primer partit de la segona volta a casa. Després de sumar una victòria, gairebé 2 mesos després, els de Miqui Ràfols es fixen en repetir els grans números d'aquest tram durant la temporada passada. Els homes gol de l'equip arriben amb bona dinàmica i Ràfols ja avança que farà convocatòria pel duel que començarà a 8:15 del vespre. L'hoquei Olot tornarà a competir a casa 3 setmanes després. En la darrera jornada a Terres Gallegues, l'equip va tornar a mostrar una de les seves millors versions durant el que portem d'hoquei Lliga Plata. L'equip es va treure una espina que portava clavada molts dies i tota la plantilla va recuperar la confiança, en especial jugadors que segueixen en un estat brillant de forma de cara a gol, com Marc Prat i Arnau Vidal. En aquesta línia, jugadors com Tomàs Mercè, Anil Mangas i Ferran Sacrés també van veure porteria moltes jornades després. Un cop d'efecte que mentalment va ajudar l'equip, com explica el seu tècnic, Miqui Ràfols.
Sí, està clar que és diferent plantejar aquest partit després de la victòria contra l'Ordes, que no pas si s'hagués perdut, i a més crec que una victòria també consolidant algun dels aspectes que estem treballant des que he agafat l'equip.
Per continuar en una bona línia, l'hoquei Olot voldrà superar el Dominicos Gallec, un rival que aquest dissabte visita la Josep Jou, molt pendent de la zona de descens, ja que només té un marge de 3 punts respecte a l'Escola Lubians, equip que a hores d'ara baixaria a hoquei bronze. Per Ràfols, un rival perillós i capaç de fer mal amb velocitat.
Dominicos que juga molt bé a la contra, amb jugadors, com deia, joves, bons patinadors, i que en moments de partit a la seva pista ho fan més, a casa també ho fan, en moments de partit et venen a buscar dalt, t'apreten.
L'entrenador de l'hoquei Olot també fa una crida.
Ens agrada jugar a casa, ens agrada jugar amb la nostra gent, tenim la sort que el pavelló cada setmana està ple, això ens dona motivació i moltes ganes de rendir al màxim i de fer-los gaudir.
L'hoquei Olot Dominicos, corresponent a la 13a jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou. Es podrà seguir en directe, com sempre, a Ràdio Olot a partir de les 7 de la tarda. Amb la carpeta esportiva marcada per la gran victòria d'aquest dimecres del Club Tenis Taula Olot davant un dels clars favorits a la Superdivisió de Tenis Taula, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 1 de febrer de 2024. Més informació, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 amb els butlletins horaris informatius. I per no perdre's cap detall, minut a minut, al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Ara els deixem amb l'entrevista amb la presidenta de l'Associació de Donants de Sang de casa nostra, com és Montse Soler, parlant de la setmana de donació de sang que s'està duent a terme a la ciutat d'Olot. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.